L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia, som a dimarts, primer dia del mes de desembre. S'enceta una jornada més, l'informatiu amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. La darrera hora informativa d'avui ens porta a obrir el nostre temps de notícies parlant de dos incendis produïts al terme d'Alcanar, un dels quals ha fet desallotjar una vintena de veïns i tallar l'antiga Nacional 340. Així comencem a desenvolupar temes avui dimarts, dia 1 del mes de desembre. Benvinguts. La plana informativa s'enceta avui amb la crònica de successos. I és que des d'Alcanar parlarem d'un parell d'incendis que la passada matinada s'han enregistrat a la zona d'Alcanar Platja. Uns incendis que molt probablement han estat originats a causa de les fortes ventades que les últimes hores han afectat les nostres comarques. Des d'Alcanar Ràdio ens parla de la crònica de successos. Des d'Alcanar Ràdio ens en parla Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda des d'Alcanar. Parlem avui de successos i uns successos que d'alguna manera i presumptament hem de relacionar amb la situació meteorològica que les últimes hores han viscut les nostres comarques afectades per aquests forts episodis i aquestes fortes ratxes de vent que, com diem, hem tingut en les últimes hores. Unes ratxes de vent que molt probablement han estat les culpables i l'origen d'aquest incendi forestal que aquesta passada matinada ha obligat a desallotjar una vintena de veïns de la urbanització Garbí, situada al nostre terme municipal, a la zona d'Alcanar Platja, a la vora del Serramar. En principi, cal destacar que no s'han produït ferits ni danys en materials de consideració. En total han estat 9 les dotacions dels bombers de la Generalitat que s'han traslladat per tal de dominar aquest foc, un foc que de fet no ha sigut l'únic. Ho comentava als nostres micròfons, el cap de la policia local d'Alcanar, Xavier Martí. L'escoltem.
Este matí a les 6 o abans de les 6 del matí, 5 i algo, ens han avisat que hi havia un incendi a una zona de final de terme, a Alcanar Platja, en el qual hem cregut convenient intentar desalojar a uns quants veïns, una vintena, per seguretat d'ells. En principi, ja després, al cap sobre les 7, ja es tenia l'incendi controlat, han hagut fins a 9 dotacions de bombers que en aquests moments estan controlant l'incendi per a que no es torni a reproduir. En principi s'està investigant les causes, però és possible que pugui ser conseqüència d'alguna espurna de tocar-se alguns cables d'una línia que passa per la zona.
Com dèiem, l'incendi ha començat pels vols de les 5 de la matinada i durant un temps ha obligat també a tallar, per tal d'efectuar els treballs dels bombers, l'antiga Nacional 340, la carretera que uneix Alcanar amb la Ràpita. Cal dir també que posteriorment, unes hores més tard, s'ha produït també un altre petit incendi, en aquest cas una altra urbanització, molt prop de la del Serramar, com és la de Montsiamar, també a la zona d'Alcanar Platja. Xavier Martí.
Posteriorment, sobre les 8:30 del matí, ha hagut un segon conat d'incendi a una zona més propera cap a la fàbrica, en el que també ha sigut baix d'un transformador on pareix que ha començat l'incendi i que també s'ha controlat ràpidament pels bombers. S'ha tingut que tallar l'antiga Nacional 340 per a poder deixar treballar en condicions als diferents dotacions de bombers i en principi en aquests moments està pentinant tota la zona per evitar o per controlar que no es puguin reproduir mentre hi ha aquestes ratxes fortes de vent, episodis d'incendis com els que han hagut esta matinada.
En principi, per tant, i a hores d'ara, tot i que, com diem, alguna dotació dels bombers de la Generalitat continua treballant de cara a possibles revifades, com dèiem, en principi la situació està totalment controlada.
Sí. La meteorologia avui també està en el punt de mira de l'informatiu, perquè tal com anunciava ahir el Servei Meteorològic de Catalunya, les ràfegues de vent han superat els 90 km per hora des d'ahir dilluns a la nit fins avui al migdia, tot i que en algunes comarques han assolit la xifra de 125 km per hora. En concret, qualificava la situació per avui de risc per aquestes ventades probables que es produirien fins al migdia al Baix Camp, al Baix Ebre i al Montsià. Tot i que en algunes d'aquestes comarques cal destacar que s'han superat els 26 km per hora, tot i que cal recordar que en algunes d'aquestes comarques s'han superat els 120 km per hora, com és el cas del municipi del Mas de Barberans, els 115 km per hora al Perelló o els 114 a la Sénia. D'altra banda, la Direcció General de Protecció Civil manté activada també des d'ahir al migdia la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de nevades a Catalunya. De fet, hi ha previst que se superi el llindar de gruix de neu superior als 5 centímetres a cotes més altes dels 700 metres. I ja que parlem de neu, però en un altre sentit, ahir es presentava el protocol per regular l'accés dels curiosos que pugen als ports per les nevades. De fet, Protecció Civil treballa en un protocol que ha de permetre evitar situacions de risc per a les persones que habitualment es desplacen amb cotxe fins les zones altes dels ports quan es produeixen nevades, una activitat molt estesa entre els habitants de les Terres de l'Ebre. La coordinació d'aquest protocol, que ha de ser signat properament amb els ajuntaments de Tortosa, Roquetes i Alfara de Carles, serà una de les tasques que assumirà la nova comissió del Pla Neucat, que treballarà de forma autònoma a les Terres de l'Ebre. La directora dels serveis territorials del Departament a les Terres de l'Ebre, Pilar Andreu, recordava que les nevades dels ports es converteixen en tot un fenomen social a les Terres de l'Ebre que atreuen nombrosos visitants a les parts altes, on hi accedeixen amb els seus vehicles particulars per la carretera coneguda com el Cargol. Aquesta situació, però, genera situacions de risc, especialment per la tarda, quan el sol desapareix, tal com explicava la directora dels serveis territorials del Departament a les Terres de l'Ebre.
Arrel de tot el que ha anat passant successivament durant els últims anys, d'esta afició que tenim tots els ebrencs a muntar els ports en el moment en què neva, hem intentat crear una comissió des de Protecció Civil que coordinarà tot el que és el protocol d'actuació davant d'una nevada als ports i com actuar en cas de que realment s'hagin de tallar les carreteres i s'hagi d'alguna manera de previndre a la població de que allà dalt pot hi haure un risc, si no ben bé a les 12 del matí, que és quan acabem muntant, a les 5 o les 6 de la tarda, quan pugui gelar la carretera i ens poguéssim quedar atrapats.
El protocol que en aquests moments s'està acabant de redactar s'haurà de coordinar les atribucions dels serveis d'emergències i de seguretat per actuar quan es produeixin nevades als ports. La gestió d'aquest protocol serà una de les tasques que assumirà la nova comissió que gestionarà l'aplicació del Pla Neucat a les Terres de l'Ebre. Segons Andreu, aquest ENS, coordinat pel nou responsable de Protecció Civil dels Serveis Territorials, Miquel Alonso, i on hi prendran part el delegat del govern i la mateixa responsable d'Interior, així com els comandaments dels cossos operatius, ha de permetre fer front a les emergències per nevades de forma més autònoma i propera a la realitat de les Terres de l'Ebre.
El que sí que tenim clar és que la coordinació no només pot ser des del CECAT, sinó que també ha de ser des dels serveis territorials de Terres de l'Ebre en la coordinació d'aquest nou tècnic que tenim i apropar al territori el que és la responsabilitat de tenir una persona que valore in situ el que és l'emergència.
Ahir dilluns, precisament, es reunien els responsables i comandaments de Protecció Civil, Emergències, Cossos de Seguretat i Carreteres de les Terres de l'Ebre per donar a conèixer les novetats en l'aplicació del Neucat per aquesta campanya. Seguim abordant temes relacionats amb la seguretat, perquè s'ha posat en marxa el nou Pla de Seguretat de l'Ametlla de Mar. Precisament ahir, Mossos d'Esquadra, Policia Local i representants de la Regidoria de Governació i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de l'Ametlla es reunien per portar a terme un doble objectiu. Per una banda, assentar les bases del nou Pla de Seguretat anual i, per l'altra, fer balanç de l'estiu, tal com ens ho explica en la següent crònica Olga Tomàs.
Pel que fa al nou pla de seguretat, s'ha acordat que els Mossos d'Esquadra continuaran a l'Ametlla. Els agents comptaran amb dos despatxos a les instal·lacions de la policia local. D'aquesta manera, es continuarà mantenint l'acció directa a la zona amb un sistema d'atenció al públic pels matins. Així ho explica Xavier Llambric Bono, regidor de Governació i Seguretat Ciutadana.
Continuarem tenint la presència dels Mossos d'Esquadra, que mantindrà un efectiu, un sergent i uns agents destinats aquí a la nostra comissaria tal com s'havia fet aquest estiu, no amb la dotació extra que teníem de patrulles al carrer, però sí mantenint, per poder mantenir una comunicació amb la població, doncs més directa, no s'haguem de desplaçar cap a Tortosa.
Durant la reunió també es van valorar algunes de les dades facilitades pels Mossos que feien referència a l'actuació conjunta amb la policia local durant el passat estiu. Pel que fa als delictes coneguts locals, es va detectar un augment durant el mes de juliol. Tot i això, durant els mesos posteriors es va anar reduint fins a ajustar-se a la mitjana anual de vora 20 delictes mensuals durant el setembre. Segons els Mossos, aquest augment de delinqüència concentrat al mes de juliol pot ser per dos motius. Un, que els delinqüents, al detectar el dispositiu de seguretat, amplien la zona d'acció. I l'altre, que els propietaris de segones residències denuncien els robatoris quan arriben a la vivenda al mes de juliol, tot i que moltes vegades no es coneix amb exactitud si ha tingut lloc l'incident en aquell moment o no. Pel que fa a les faltes conegudes, evolucionen de forma proporcional a la població estacional. A més població, més faltes, tot i que les dades revelen un índex baix durant l'estiu. En canvi, el 80% dels delictes són contra el patrimoni, és a dir, robatoris a habitatges, cotxes, entre d'altres. Afortunadament, segons els Mossos, no s'ha detectat cap robatori amb intimidació. D'altra banda, hi ha hagut detencions en molts pocs casos. Aquesta reducció ha estat gràcies a la feina preventiva dels cossos policials, ja que el turisme que visita l'Ametlla no té un perfil conflictiu. Finalment, cal destacar que la policia local va atendre 1.864 intervencions durant l'estiu. Aquestes són fruit d'una impecable atenció al públic, la majoria per via telefònica, que ha permès actuar amb rapidesa.
Gràcies, Olga. La propera informació és en clau política i ens arriba des d'Amposta. L'arranjament de la il·luminació del pont penjant d'Amposta i també del pont de la Nacional 340 foren alguns dels punts més destacats que ahir van debatre el ple municipal de la ciutat, juntament amb d'altres mocions presentades per Esquerra i Convergència i Unió. Ens en fa el resum en la següent crònica. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs efectivament, ahir es va celebrar ple ordinari a l'Ajuntament d'Amposta, un ple municipal amb diferents punts a l'ordre del dia, entre ells diferents mocions presentades per Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya que foren aprovades per unanimitat dels presents. També durant el ple es va portar a aprovació l'arrendament de les caselles exteriors del mercat, un tema que va quedar damunt la taula per tal d'ubicar-hi possibles serveis municipals. Però el punt més fort va estar en l'apartat de precs i preguntes, on van destacar, per exemple, les preguntes del Partit Socialista sobre l'il·luminació de la plaça Elisabets, o un tema més important, com és la il·luminació del pont penjant, que després de la inauguració de les seves obres ha quedat novament a fosques. Un acord entre l'Ajuntament i també el Ministeri de Foment, propietari del pont, podrien fer que aquest tema es solucionés. Ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Ja concretament el tema de precs i preguntes, s'ha fet referència al tema de l'il·luminat del pont penjant, ja s'ha dit que aquest és un tema que ens preocupa, perquè una volta el Ministeri de Foment va fer una inversió al voltant de 4 milions d'euros, home, no és massa lògic que van canviar totalment la instal·lació d'enllumenat i que contínuament tinguéssim el pont penjant totalment a les fosques. Jo vaig parlar amb la subdelegada del govern a Tarragona, que és la que té la responsabilitat, i també el director de carreteres a la demarcació de Tarragona de l'Estat, i en la que ens va dir que l'Ajuntament podria fer front al manteniment de l'enllumenament del pont penjant. Jo vaig dir que sí que estaríem d'acord amb això, sempre i quan hi hagués, lògicament, una compensació econòmica per a poder fer aquest manteniment.
Aquesta va ser una pregunta que va traure a col·lació Esquerra d'Amposta, Esquerra Republicana, que també va referència a l'informe que existeix del Ministeri de Foment sobre la millora del pont de la Nacional 340 entre el terme municipal d'Amposta i l'Aldea. Un pont que sembla serà arranjat abans de finalitzar l'any, depenent del projecte que ha redactat el Ministeri, el reforçament del ferm i també una bionda central per evitar la invasió de vehicles d'un a altre carril, doncs serien les millores que es farien al pont penjant de la Nacional 340 al seu pas per Amposta. Cal recordar, per acabar, que el ple de l'Ajuntament va també aprovar una moció de suport i d'adhesió al manifest dels 12 diaris catalans sobre l'Estatut de Catalunya i la dignitat del país.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla com tu.
L'informatiu de Mute.
En el nostre temps de notícies, avui hem de tornar a parlar de l'EAR, i és que la direcció de l'EAR i els sindicats intentaran assolir dimecres un acord definitiu per als acomiadaments a Roquetes. La reunió entre la direcció de l'EAR i els representants dels treballadors acabava sense acord després de gairebé 8 hores de negociacions en les que participava Salvador Álvarez, director general de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya. Ni l'empresa ni els sindicats aconseguien avançar en les seves propostes d'indemnització pels 513 acomiadaments de la planta de Roquetes, al Baix Ebre. L'EAR ofereix 42 dies amb un màxim de 26 mensualitats, mentre que els sindicats demanen 55 dies amb un màxim de 51 mensualitat. Totes dues parts s'han citat per al dimecres a la tarda a la seu del Departament de Treball a Barcelona per intentar assolir un acord definitiu. Javier Pacheco, el secretari general de la Federació d'Indústria de Comissions Obreres de Catalunya, dia després de la reunió que les propostes que han realitzat els representants de l'EAR no són coherents ni decents i lamentava la manca de responsabilitat social de la multinacional. En aquest sentit, manifestava que les propostes de sindicats i treballadors es mantenen allunyades.
Las partes hemos decidido finalizar hoy la reunión porque entendíamos que no daba más de sí. Creemos también que hay un elemento que necesita carácter de gestión, que es los activos que realmente tiene actualmente la empresa, que son los terrenos y las naves en las cuales hasta la fecha están desarrollando su actividad productiva, y que tampoco están tasados ni valorados para ponerlos a disposición del montante de las indemnizaciones.
Pacheco desvetllava que en el decurs de la negociació els sindicats reclamaven que l'empresa posi a disposició els terrenys i els actius immobiliaris de la companyia que té a Roquetes per a completar l'import de les indemnitzacions. D'altra banda, Pacheco també comparava les propostes d'indemnització de l'EAR i les que proposen els sindicats.
La proposta de l'empresa està molt lejos de la que planteja el comitè d'empresa, ya que pone como carácter de indemnización 42 mensualidades, 42 días de indemnización por año trabajado con un tope de 36 mensualidades, cuando los trabajadores estamos poniendo como un mínimo para poder aceptar un proceso de indemnización con un plan social, son 55 días de indemnización por año trabajado con un tope de 48 mensualidades. A esto le acompañamos un plan de prejubilaciones que tenga carácter voluntario, que tenga la equivalencia de las indemnizaciones que marcamos como referencia, para poder dar solución definitiva a este proceso.
Els negociadors de l'EAR, per la seva banda, declinaven opinar sobre l'estat de les negociacions a la sortida de la reunió. Recordem que dimecres a la tarda i a la seu del Departament de Treball a Barcelona hi haurà una altra trobada per intentar assolir un acord definitiu. Qui també està portant accions a terme, en aquest cas, per reivindicar preus justos, són Unió de Pagesos. I ho van fer ahir mateix al mercat de Tortosa, venent fruita i verdura a preus justos, cosa que va causar un malestar entre els paradistes. Unió de Pagesos organitzava ahir dilluns a Tortosa l'anomenat mercat transparent per vendre productes de la terra al preu que consideren just i que permetin cobrar els costos de producció més un petit benefici empresarial. Així, el client podria trobar 2 quilos de mandarines per 1,50 euros, 2 quilos de carxofes a 2 euros o 2 colflors a 1 euro. L'acte s'emmarca en la protesta que els pagesos fan contra el preu abusiu de la gran distribució. Tot i que aquest mercat ja s'ha fet en altres llocs del país, el fet que les parades s'hagin instal·lat a la plaça de Barcelona al costat del mercat municipal provocava malestar entre els venedors. De fet, la queixa dels paradistes del mercat de Tortosa feia que l'Ajuntament hi enviés a la policia local a aixecar un acte administratiu de l'acció de protesta del sindicat. Tot i així, el coordinador territorial d'Unió de Pagesos, Joan Montessó, deixava clar que el mercat transparent es fa arreu del país per denunciar els abusos de la gran distribució i no dels paradistes del mercat. L'escoltem.
Aquesta acció s'emmarca dins d'altres accions que hem anat fent arreu del territori de Catalunya i també a Madrid, de reclamar preus justos al camp i a la ciutat. El camp per al productor, per al pagès, que en aquest cas no ens estem guanyant la vida, ens estem quedant a menys de zero, no podem seguir endavant les nostres explotacions en les nostres famílies a causa de que la distribució ens acaba ficant uns marges comercials que el mateix consumidor no pot acabar consumint. O sigui, això és aquell peix que es mossega la cua i que avui està comportant de que els pagesos, si no hi ha una llei de comerç ni d'un comerç just, acabarem tenint de plegar.
El responsable d'Unió de Pagesos assegurava que els preus fixats són els que ells han calculat per fer viable la seva feina. Reclamem preus justos al camp per al pagès, que no ens estem guanyant la vida. Estem a menys de zero. No podem continuar amb les nostres explotacions perquè la distribució posa uns marges comercials que el mateix consumidor no pot acabar adquirint. Si no s'opta per una llei de comerç just, haurem d'acabar plegant, manifestava.
Sí, nosaltres hem calculat quin és el cost per a nosaltres de produir i quin és el cost que tenim de vendre per a guanyar i per a tirar endavant les nostres explotacions i les nostres famílies i, per tant, sí, és el preu just que nosaltres creiem que estigui de vendre. Evidentment, si vas a altres llocs, trobes que el mateix producte està un 800% ficat damunt del... o un 700 o un 300% damunt del cost. Sí que tenen costos, però no uns costos del 800%, perquè nosaltres agafar i plantar una carxofera, del moment que tu agafes i plantes la carxofera, fins quan culls, hi ha moltes hores i molta feina, molta llum, molt de gasoil, moltes hores de cuidar-la, i ells, per tindre-ho, arriba a la caixa, vendre-la a la tarda i cobrar el mateix dia, doncs ells acaben ficant el 700%. Una altra cosa també és el tema que tenim del...
Des del sindicat s'ha reivindicat de nou el mercat del pagès, que es feia un cop a la setmana abans dels dissabtes a Tortosa i que fa prop d'un any s'ha deixat de fer. La propera temàtica informativa de la que parlarem amb les EMUTE també tracta del camp, perquè l'agrupació de cooperatives del Montsià, a Comón, està preparant un primer enviament de 1.500 unitats dels olis denominats especiats, és a dir, que estan macerats en espècies com orenga, pebre o d'altres. Així ho explica per a les EMUTE Josep Roig.
Doncs així és, perquè segons que explicava a la Plana Ràdio el president de l'entitat, Damià Rodríguez, aquesta és una altra sortida per potenciar la resta d'olis que elabora la cooperativa. Així, des de fa un temps, la entitat està comercialitzant una nova gamma d'olis especiats que té com a base l'oli d'oliva verge extra a Comón i amb el sabor únic de les espècies com el pebre, caiena, all, orenga, romaní, alfàbega o farigola. El producte es presenta en ampolles de 25 centilitres, transparents i amb tap panoràmic antidegoteig. Properament també es presentarà en pack de 4 unitats en citrillera de fusta rústica. Escoltem Rodríguez.
Bueno, treballem bàsicament els olis que són els verges, extraverges, oli de denominació d'origen i ara també l'oli d'oliveres mil·lenàries. Però enguany hem tret una gamma d'olis que la veritat és que ens ha anat molt bé, com és els olis especiats. Hem muntat tipus una vinagrera on hi caben 4 botelles de 250 centímetres cúbics d'olis de diferents espècies, com són orégano, pimienta i diferents varietats més que ara no recordo, que són una novetat dins, no diria que una novetat exclusiva, però sí que una novetat dins del món de l'oli. I per a nosaltres ens va molt bé perquè és una porta més per poder entrar a llocs on no hi estava i indirectament poder, detrás d'aquest oli especial, poder col·locar les altres games d'olis que són les que tot deu tenim.
Rodríguez explicava que de moment han rebut una primera comanda de 1.500 unitats des de l'Argentina, afegint que, tot i que pot semblar una quantitat anecdòtica, pot permetre donar a conèixer els altres olis de qualitat que elabora l'Associació de Cooperatives.
Tenim la necessitat de buscar novetats, és a dir, l'oli, tot deu té oli, tota Espanya té oli, tots ens pensem que tenim el millor oli, i tots són olis bons. Per tant, el consumidor això ja ho coneix. I el que hem de buscar és un atractiu, un producte diferenciador que no conegui. I nosaltres hem pensat, i de fet mos va molt bé, en certa manera, com a anècdota puc explicar que tenim un pedido d'Argentina on se'n van 1.500 botelles d'olis especials. Home, això és una novetat. I no és el valor dels 1.500 litres d'olis especials o 1.500 botelles, sinó és el que pot anar detrás de tot això. La crisi, el que és el món de l'oli des de sempre, mos invita a buscar noves expectatives dins del món de l'oli.
L'agrupació de cooperatives Acomón està formada per les de La Galera, Mas de Barberans, Ullecona, la Oliverera del Baix Ebre de Camarles i també la Sant Gregori de Santa Bàrbara, i té el seu celler i planta d'emmagatzematge embotellat a Ullecona.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Recorda que la matèria orgànica representa un 36% de les nostres deixalles. És la fracció que generem en major quantitat. Per això, és molt important que la dipositem al contenidor marró per tal de reciclar-la. Tot allò va parar a la planta de compostatge del Mas de Barberans, on es transforma en un adob natural d'elevada qualitat per abonar la terra. Per cada 100 kg d'orgànica, se n'obtenen 20 de compost. Recorda que l'ideal per facilitar el procés és utilitzar bosses compostables. Si et resulta difícil, tira-ho en bossa de plàstic, però mai sense. És un missatge del Raber, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ja som a desembre i amb l'entrada d'aquest nou mes, les activitats nadalenques, a mesura que avancen els dies, es faran més abundants al nostre temps d'informació. Entre aquestes, les més destacades són els parcs de Nadal. De fet, a Deltebre ja es prepara una nova edició d'aquest parc infantil nadalenc. Lluïsa Bertomeu ens en dona més detalls en la següent crònica.
Sota lema Per Nadal Submergeix-te, l'àrea de joventut i la de serveis socials de l'Ajuntament de Deltebre organitzen la 14a edició del Parc Infantil Nadalenc, que tindrà lloc del 27 al 30 de desembre. Com en anys anteriors, al parc hi haurà diferents tallers de cuina, esports, d'instruments, a més d'espai per adults, servei de llar o llar d'infants. Sobre aquest parc infantil de Deltebre en parla la tècnica de joventut Meritxell Teva.
El motiu que aquest any s'hagi escollit aquest centre d'interès és degut a les excavacions que han hi hagut aquest estiu, les excavacions arqueològiques sobre el vaixell enfonsat davant de la costa de Deltebre. És important recordar que, tal com se va iniciar l'any passat, aquest any també farem venda anticipada d'abonaments, de manera que resulta més econòmic i se poden obtenir uns dies abans del parc de Nadal. També és important recordar que a partir del 14 de desembre els nens i nenes dels col·legis disposaran ja de la programació en les activitats especials i totes les activitats diàries del parc de Nadal, i qui vulgui se ho podrà descarregar des de la pàgina web a partir del 14 de desembre. I recordar que, com a novetat a més, que aquest any no només el parc de Nadal ve organitzat des de l'àrea de joventut, sinó que també s'organitza des de l'àrea de serveis socials, conjuntament.
L'horari del parc serà de 10 a 1 al matí i de tarda de 4 a 7 al Centre Cívic i Cultural. Recordem que la venda d'abonaments al preu de 8 euros serà els dies 17, 18 i 21 de desembre.
Gràcies, Lluïsa. El nucli antic de Tortosa també celebra la segona fira de Nadal. De fet, els carrers de la Rosa i la plaça de la Cinta s'ompliran del 4 al 6 de desembre de parades, animació, tallers de manualitats, jocs i contacontes. L'Associació de Veïns del Centre Nucli Històric de Tortosa ha organitzat per segon any consecutiu la fira de Nadal, que enguany comptarà amb un total de 26 parades on es vendran detalls i ornaments típics de les tradicionals celebracions nadalenques. Durant tot el cap de setmana hi haurà animació al carrer, tallers infantils amb manualitats, contacontes i jocs. La fira compta amb el suport de l'Ajuntament de Tortosa i se celebrarà al llarg del carrer de la Rosa i de la plaça de la Cinta, en ple nucli històric de la ciutat. L'organització pretén que la fira sigui també una excusa per passejar i gaudir del nucli antic de Tortosa. Per això han organitzat paral·lelament tot un seguit d'activitats. Així, el divendres dia 4 a les 5 i fins a les 7 de la tarda hi haurà un taller de manualitats i a les 7 una actuació del Conservatori de Música de Tortosa. Dissabte hi hauran tallers de les 11 a la 1 del migdia dedicats al cagatió i un contacontes de Nadal. A la tarda, a partir de les 5 del vespre, hi haurà animació amb el Mac Shake, un nou taller de manualitats, i a les 7 l'actuació del grup Guitarres Traiguera. I finalment, el diumenge al matí, de 11 a 1, el nou taller de manualitats sobre el cagatió, un concurs de dibuix i l'animació del Mac Shake. Per cloure la fira, l'Associació de Veïns sortejarà una cistella amb productes de Nadal entre totes les persones que hagin realitzat una compra a les parades de la fira.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continua nevant en el vessant nord del Pirineu. Hi ha hagut també algunes febles nevades o ruixats que han arribat al vessant sud, però lentament aquesta nevada va quedant cada cop més restringida, sobretot en l'extrem més occidental, en punts de la Vall d'Aran, nord del Pallars. I fora d'aquest sector domina el cel serè, que ha ajudat a que les temperatures aquesta matinada hagin sigut especialment fredes, i també amb aquesta sensació de fred que incrementa el vent, que bufa pràcticament arreu, però que sobretot és intens a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre, Baix Camp i també zones del Montsià. És on hi ha hagut cops superiors als 110 km per hora, un vent que a la tarda podria afluixar-se, i és que demà ens afectarà un front que farà que el cel estigui més ennuvolat. No esperem gaires precipitacions, algun ruixat a l'extrem nord del país, la cota de neu pujaria cap als 1.200-1.300 metres, i les temperatures tendrien a pujar una mica, però es notarà poc per la presència dels núvols.
Ja ho han escoltat, amb les temperatures tardorenques i aquest vent que en un principi afluixarà a partir del migdia, ens acomiadem de la nostra audiència. Demà tornarem a acompanyar-los des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Bona jornada.